Al matí, amb Raquel García. Salut amb el Parc Taulí.
La pandèmia comença a quedar enrere i el retorn a la normalitat s'està notant també a l'Hospital de Sabadell, un dels serveis que ha lluitat més per recuperar la seva tasca d'abans de l'arribada del coronavirus és el del voluntariat. Ara mateix el Taulí compta amb 80 voluntaris, una xifra notable però per sota de la registrada abans de la pandèmia, que era de 112. Per descobrir doncs, en quin punt es troba l'estat del voluntariat en aquest centre sabadellenc, que avui parlem amb la seva coordinadora, amb la coordinadora del voluntariat, la Auxi Gil. Bon dia, Auxi.
Bon dia, Raquel.
Com estàs?
Bé.
Feia molt de temps, que no et teníem aquí a l'estudi.
Sí, exacte. Dóna gust tornar.
Sembla que tot, no? Anem recuperant doncs, aquesta normalitat. Explica'ns pel que fa als programes no? de voluntariat de l'Hospital de Sabadell. Ja han recuperat del tot la normalitat o encara aneu una mica doncs, a...
Mireu, després del que hem passat, parlar de recuperar normalitat, ja res és normal i res és com abans. Per tant, això és una de les coses que hem après i suposo que moltes persones hem après que no tornaríem al punt zero. Però realment sí que podem dir que hem començat a incorporar voluntariat a la majoria dels programes, el que nosaltres diem des de la presencialitat adaptada. Uh-huh. Què vol dir normalitat? Doncs que hem de funcionar amb dues mascaretes, acompanyem amb doble mascareta, guardant una mica la distància, és a dir, és un voluntariat a peu de llit, que això és el que fa potser més d'un any que havíem tornat, diguéssim, el voluntariat a les plantes, però amb uns criteris de traçabilitat, amb uns criteris de rotació molt concreta i, amb alguna, i físicament doncs vestits d'una manera, no? Sí. Amb aquesta doble mascareta i tot això, que a vegades sembla que no ens sentim tan propers, no? Però sí que podíem dir, i alguns programes amb... Sí. Han sofert algunes adaptacions més petites, no? Com el de pediatria, que no ens permet agrupar, o alguns espais de demències, és a dir, tot el que seria activitats col·lectives amb pacients, com amb d'altres entitats i hospitals, doncs encara s'estan fent molt puntualment o no s'estan fent.
Uh-huh. I hi ha una previsió de quan començaran?
Home, esperem
doncs,
que si tot va bé, però com que aquest virus ens van donant sorpreses,
sí.
No?
La idea hem de ser prudents,
sí.
No?
La idea és que nosaltres anem funcionant amb les necessitats de cada moment. Hem tornat amb la presencialitat, amb aquest model acordió, no? De dir, despleguem quan es pot desplegar, sí. Amb una política subjecta a la política de visites de famílies, i per sí. Tant, quan es poden, sobre l'hospital, sobre els voluntaris, i podem estar a peu de llit, i quan no, doncs ens hem de retirar o només hem d'acompanyar a casos molt puntuals. Per tant, sí que hem fet molta feina, però no és exactament com abans, clar, uh-huh. De moment.
Però vaja, que ja teniu gairebé un màster, en això d'anar-vos
sí,
adaptant.
Ara sí, ara no, ara aquests, ara els altres, ara prioritzar, treballar molt en coordinació amb els equips i les unitats i les necessitats de cada moment, i també els voluntaris, que han tingut molta paciència i tenen molta paciència, i estan molt atents i molt pendents de com s'han de fer les coses en cada moment, i per tant això és una garantia també.
Home, també és una garantia que teniu voluntaris molt fidels, gent que porta gairebé... Doncs,
10 i 12 anys des que va començar el programa. La veritat és que la permanència del voluntariat al nostre programa és alta, sí. Malgrat la rotació típica i de tots els programes de voluntariat, que és un fenomen rotatiu i que correspon amb les etapes de les persones, no? Uh-huh. Però sí que tenim un grup de gent que bueno, un grup, i després els altres 5 anys, 6 anys, sí. 2 anys. La permanència, si féssim una mitjana, sí. Seria de 3 anys. Vull dir, estem una mica per sobre uh-huh. De la mitjana, potser, d'altres programes de voluntariat, però més o menys es correspon, Però sí que alguns suben la media con diferència, no?
I tant per això també volia destacar doncs, aquesta fidelitat i més sent un voluntariat, no?, que també doncs, té la seva singularitat.
Sí, sempre ho diem, que fer un voluntariat a l'hospital té unes característiques que no tenen altres voluntariats i que ens ho dona molt el propi entorn, no? I som com quatre coses molt de sentit comú, però que ens complica la vida, diguéssim, a les persones de fora que volen donar un cop de mà dintre d'un entorn sanitari, sí. No? La pròpia fragilitat de la salut del pacient, no? Sempre atenem a persones que estan en el seu pitjor moment, perquè si estan mínimament bé estan a casa i els atenem des de casa i fan controls i són pacients crònics, però quan estan a l'hospital vol dir que la seva situació de salut és molt precària, no? Per tant, gent que està en el pitjor moment, alta rotació de pacients. Això significa que sempre anem a visitar persones diferents i la pròpia estructura altament professionalitzada que exigeix una flexibilitat de ara l'han donat l'alta, ara està quiròfan, ara té una prova, ara hi ha la família, ara no pots entrar, ara has de sortir, ara has de... I també això vol dir un saber estar i una flexibilitat,
adaptació.
No? I una adaptació per prestar el servei, i això ho fan, clar.
Precisament durant la pandèmia també es va adaptar, no, al voluntariat, la vostra activitat, per poder-la fer de forma telemàtica. Alguna d'aquestes adaptacions, Auxi, que vau fer durant els confinaments, ha vingut per quedar-s'hi?
Mira, el que és l'atenció a pacients, pròpiament dit, clar, està demostrat que l'hospital el que funciona és el peu de llit, no? Quan una persona té demència, quan una persona està molt adolorida, quan... el que funciona és tenir una altra persona al costat, a vegades la presència és terapèutica, no? Per tant, en aquest sentit, la nostra prioritat sempre que es pugui ser la presencialitat. És veritat que experiències com la ludoteca virtual o experiències com, per exemple, algun acompanyament telefònic es podrien valorar com a complement d'una tasca presencial. Després, tot el que és el registre online, tot el que és el registre de l'activitat, d'assistència, les reunions de voluntariat telemàtiques... Bueno, totes aquestes coses han vingut per quedar-se. És a dir, tota la part de la gestió, no tota, perquè tot té un valor, i nosaltres la presencialitat la reforcem sempre. Però és veritat que a vegades per facilitar assistència, els models híbrids, de trobades de voluntaris, de formacions, això sí que ho mantindrem. Això sí, això ens ho ha ensenyat.
Clar que sí, hem après, no?, també a coses i també a adaptar-nos millor, no?, a aquesta tecnologia.
Ens ha ajudat a fer aquest salt. Sí, sí, la pandèmia.
Tot i que nosaltres apostem, igual que avui ja et tenim aquí, per aquesta presencialitat. Heu notat un canvi també de percepció, potser, amb els pacients cap als voluntaris? No sé si us sentiu ara més necessaris, no?, que abans de la pandèmia.
Jo, aquesta pregunta podria ser global per la societat, és a dir, com estem després de la pandèmia? Com ens ha passat factura? Jo sempre he dit, i fa temps, i jo crec que a vegades demostra més, que l'impacte d'aquesta pandèmia no ho sabrem fins que tinguem perspectiva de tot això, i la perspectiva no és de 2 anys, que encara hi som. Mira, tu i jo anem amb mascareta encara, no? Per tant, com hem quedat les persones? Es parla de la salut mental. Les persones, en el fons, hem quedat afectades, i a nivell emocional, i a nivell de contacte, i a nivell... Què ens trobem? Que les persones tenen molta necessitat de compartir, molta necessitat, en general, d'explicar i del contacte. Per tant, què hem trobat? Que es valora molt positivament la figura del voluntariat. Primer, a vegades hi ha el retorn a les pròpies plantes, i la rebuda més important és el propi equip sanitari, perquè veure un voluntari a la planta recorda certa normalitat. Això vol dir que certs pacients podran tenir persones per dedicar-s'hi, és a dir, per parlar amb ells, i això ja d'entrada és un valor afegit que la planta valora i alleugereix, no? I d'altres propis pacients, què passa? La gent està molt sola. No és que no hi hagi presència de família, és que a vegades hem d'acompanyar també a la família, és a dir, com està vivint aquell pacient, aquella família, aquella situació, però a vegades no és només aquesta situació, sinó que t'expliquen com han viscut els seus fills, com era la vida abans de la pandèmia, perquè això ha empitjorat, on se va passar això, és a dir, que sí que trobem persones amb ganes de compartir, i això sí que ho hem trobat. I a vegades estàs parlant amb un pacient i arriba un altre i s'hi para, i escolta, mi sou voluntaris, això que feu, què tal? I doncs jo estic aquí a la vora, i ostres, això ens passava alguna vegada, però ara sí que detectem aquesta necessitat de parlar, que no té res a veure amb estar sols ni no tenir cura del malalt, que no té res a veure.
No, perquè hi ha aquesta necessitat d'escolta, no? De presència, que vosaltres...
Nosaltres diem de l'escolta activa, aquest valor de ser mirall de l'altre, d'acollir l'emoció, el sentiment, el record, l'anècdota, la rialla... Doncs això sí que observem que la gent està molt més oberta i molt més necessitada, i home, i què tornaràs? I quan torneu? I... Bueno, que ja ens passava abans, però ara ens passa com més sovint, no? És això, curiós.
És positiu i també és un dels canvis, no?, d'aquesta pandèmia. També durant els mesos de l'estat de pandèmia nosaltres vam parlar, no?, del tema del voluntariat del Taulí, i ens comentàveu que molts participants d'aquest programa es van donar de baixa. 2 anys després de l'arribada del coronavirus, quants voluntaris han deixat de participar a l'Hospital de Sabadell? I no sé si també coneixeu les causes.
Sí. Per sobre, Nosaltres, com a la majoria de programes de voluntariat social i en concret hospitalari, d'altres llocs de Catalunya, que això també, que estem en contacte amb altres coordinadors de voluntariat, amb altres serveis, nosaltres hem reduït programa de voluntariat per diversos motius, ¿vale? O sigui, nosaltres ens vam quedar al 60% de voluntaris dels que teníem. Motiu principal, estem a la zona zero de la pandèmia. Per tant, Covid a l'hospital, la gent no vol venir a l'hospital. Això és com el primer titular. Després hi ha més matisos. Més matisos vol dir persones molt grans corresponent a col·lectius vulnerables. La Generalitat, en el seu moment d'inici de la pandèmia, recomana als majors de 60, que les entitats van dir, escolta, no podria ser 65, no. Majors de 60, que no recomanava fer voluntariat d'atenció directa a tot arreu i especialment en els centres hospitalaris. Per tant, ja va venir una recomanació, abans de la vacunació i tot això, Bueno, i a més és la pròpia rotació que dèiem abans, dels voluntaris. Tots els programes perden voluntaris, però com que és rotatiu, vols dir que tenim la porta d'entrada oberta, que és la incorporació de voluntariat, i la desvinculació, que això forma part de la gestió del voluntariat, des de l'inici, no? Des de la captació, incorporació, fins a la desvinculació. Hem estat 2 anys, que a part de totes aquestes causes que acceleren, que la gent més gran o la gent... per por o per edat
o perquè ja li
ha acabat la seva vida com a voluntari, es desvincula d'un programa, però hem estat 2 anys sense incorporar voluntaris nous.
Clar.
Per tant,
llavors el decalatge és gran.
Si tu tens una casa que surt molta gent però no entra, al final la casa es veu buida, però en canvi si tens una casa que no, normalment ens vam mantenir amb aquesta xifra de 110, 115, 117,
sempre 105, hi havia aquest equilibri, clar, d'entrades i sortides,
passàvem
al
centenar,
no?
Actius, no?
Sí.
Doncs clar, si tu estàs 2 anys que surt gent però no entra, perquè nosaltres vam aturar les incorporacions de nou voluntariat, perquè sí que amb això sí que ha de ser sentit comú. Sí. Nosaltres, la nostra incorporació passa per la formació, que a més inclou moltes dinàmiques de grups, anàlisi de casos pràctics, i això des de la presencialitat és quan on guanyem, però és que a més la incorporació passa per un mestratge que és un acompanyament a peu de llit al costat d'un altre voluntari veterà. Si tu això no pots garantir a la formació, és absurd que tinguis un munt de gent connectada formant-se des de la casa seva per no saber quan incorporar-la, i a més, que en el moment que la incorporis, a vegades ja no estan disponibles, se'ls oblida, la formació no és la mateixa. Per tant, nosaltres vam optar que no incorporàvem més persones noves. I dic nosaltres i molts hospitals, a no ser que coses molt concretes, algun hospital que ha fet un dispositiu molt concret pel Covid, gestió de cues, de donació de mascaretes, que han volgut demanar gent més jove i així. Nosaltres vam dir, nosaltres farem el que fèiem, amb aquestes, totes aquestes adaptacions que hem dit, i amb aquestes experiències, explorar més experiències virtuals, però amb la gent que tenim. I per tant, en aquest sentit, un esforç i un agraïment profund a totes les persones voluntàries, professionals també, però sobretot a totes les persones voluntàries, per adaptar-se i per continuar vinculades al nostre programa amb totes aquestes condicions, amb totes aquestes novetats. És a dir, van continuar prestant els mateixos serveis, no? però adaptats una mica a les diferents realitats.
Hem de dir, clar, no sé si també s'ha ajudat, s'ha reforçat, doncs, a donar aquest discurs, no?, de tranquil·litat, a fer fins i tot una formació per evitar aquests temes, no?, la por al contagi.
Home, aquesta va ser la gran tasca que vam fer durant el confinament. Nosaltres diem, nosaltres els voluntaris no van venir a l'hospital, però nosaltres vam estar el primer any, sobretot, que van estar un any sense venir. Després, a la primavera del 2021, vam començar a desescalar, en casos molt puntuals, però gran part de la feina de tot això era donar-li un tom a tot això, de dir, a veure, qui queda, què està disposat, i la majoria van dir el que necessiteu, i per tant anem a formar-nos amb com serà, és a dir, la gestió de les nostres pors, la pròpia gestió de la sanitat, és a dir, el contagi, les mascaretes, el rentat de mans, com ha de ser, gestió d'emocions, és a dir, tot el que seria una formació i una preparació tant en coses molt pràctiques com també a nivell personal, dient són les nostres pors. És a dir, que aquest va ser també la gran tasca durant tot aquest temps. És a dir, anem a preparar els nostres equips per la tornada. Perquè la tornada, com dèiem al principi, no és igual que abans. Però és que nosaltres, com a criatures, no som iguals que abans. Per tant, anem a posar-nos en situació i anem a veure com treballem a partir d'ara. Per tant, totes aquestes formacions han estat més que necessàries.
A fonamentals, jo diria. Llavors, ara ens trobem més o menys que teniu uns 80
Correcte,
voluntaris,
com que
no?
L'any passat, exacte, ja vam començar al setembre del 2021, aquest curs ja hem començat a incorporar. En aquest sentit, sí que comencem a recuperar totes aquestes formacions, mentre es pugui, no?, amb les distàncies, amb uns grups
protocols,
més reduïts i tots els protocols que convinguin, per començar a incorporar gent nova, i és el que hem anat fent.
Què passa? I de cara al setembre, per exemple,
nosaltres
penseu...
Nosaltres, de moment, anem funcionant com sempre, doncs agafant una mica de velocitat. De moment, què fem? Doncs no anem tan ràpid com abans, ni incorporem... Per què? ostres, espereu, que ara hi ha un brot, ara retirem.
Perquè hem après a ser prudents, no?
Hem après a ser prudents i adaptar-nos. Per tant, el ritme és el que ens marca la vida, no el que nosaltres podem tenir sobre el paper. Tot i així, la previsió hi és.
I llavors suposo que teniu doncs, com la llista, no? Amb doncs, els voluntaris que són essencials i prioritaris per segons quins programes o atencions.
Cada programa
no?
té el seu dispositiu, després hi ha programes més prioritaris o més, hi ha uns serveis mínims, diguéssim. Cada programa té els seus propis serveis mínims. Hi ha programes que podem prescindir més en aquella planta i programes que diem, ostres, en la mesura que puguem, allò són serveis excepcionals que haurem de mantenir.
Quins són aquests serveis, per exemple, excepcionals?
Serveis excepcionals, per exemple, acompanyaments a final de vida, vale? Acompanyaments a pacients amb alteracions de conducta, que un pacient que està sol tot el dia, al final crida, genera malestar, està angoixat, no? L'infermeria no hi pot anar, pot arrencar-se, no? Bueno, doncs aquests pacients que o per estimulació, es passaria tot el dia adormit, tot el dia adormit, i nosaltres necessitem que aquell cervellet treballi i orientar-lo, i donar conversa i facilitar record. Doncs tots aquests serveis per això de suport, o alguna família que hi hagi molt, pel que sigui, una situació molt, molt, molt intensa que està vivint i que en algun moment va bé que algú tregui el cap en algun moment per parlar, no? Una persona que pot acompanyar el seu familiar que està en coma, per exemple.
Suposo que és molt important en aquest sentit sumar sinergies, no? Tenir tota aquesta informació amb els equips sanitaris per veure quines són doncs, això, no? Les mancances i necessitats.
Jo penso que sempre la clau de l'èxit dels programes de voluntariat hospitalari és treballar en coordinació amb els professionals de cada unitat. Però en temps de pandèmia, això és que només pot ser d'aquesta manera. És a dir, estar coordinats, què es necessita, què es pot fer, per quina porta s'entra, per quina porta d'allò, si hi ha hagut un brot, si no, quin és el pacient. Nosaltres també tot el tema de les traçabilitats. Qui va a veure qui, en quin moment. És a dir, si passa alguna cosa, o el voluntari té Covid, que no ens ha passat encara, sí que ens ha passat, però no, és tant de servei. O al revés, s'han donat brots a la planta i hem de fer un cribatge a professionals i pacients. També fem cribatge als voluntaris que han estat en aquella planta, que normalment, ja et dic, han estat en comptades ocasions i sempre a les 7 o 8 vegades o 6 vegades, sempre tothom negatiu, Vull dir que també és veritat. Això també ens demostra que quan fem les coses com s'han de fer, no diguéssim, seguim una mica els protocols, prioritzem els serveis a fora de les passejades, fem un bon rentat de mans, mantenim la distància amb el pacient, fem una doble mascareta. És veritat que en una situació de malaltia tenim molts punts per preservar-nos. Els espais estan ventilats, també és veritat que això, bueno, vull dir que anem
que hem après d'aquesta pandèmia en aquest sentit, no? Hem après a incorporar totes aquestes
maneres de funcionar,
i protocols i això doncs redueix, no?
Els riscos. Això sí que és veritat, hem treballat sempre per reduir riscos dintre del...
Et volia preguntar si doncs això, a mesura que vau començar doncs, a obrir el programa i van entrar nous voluntaris, ha canviat el perfil o creieu que canviarà que potser doncs, engrescareu a gent més jove o que potser la gent més gran ara és més reticent o no?
Mira, nosaltres, la nostra experiència és, diria que més o menys s'ha anat mantenint més o menys el mateix perfil. És veritat que comencem a tenir gent una mica més jove, sobretot les dones aquestes, una mica més joves, quan dic més joves, 30-40 anys, no tenim... Teníem 16 o a partir... però encara venen persones de 60-62 anys a oferir-se com a voluntàries, no? Aquesta franja dels 50 potser seria la que més hem augmentat, o 40 i algo, no? Si de dir, ostres, jo vull fer alguna cosa, o... Vull dir que sí que hem rejuvenit una mica. I el tema dels senyors també és una cosa que és una tendència que cada vegada, tot i que el paper de cura tradicionalment sembla que és un paper de dona...
Sí, perquè em sembla que era el 60%, no?, de les vostres voluntàries són dones, sempre ha estat així, més o menys.
Ara encara, a la memòria d'aquest any sortia una altra vegada això, que eren els homes i els dones. Un 68% de dones i un 32% d'homes. Vull dir, n'hem incrementat lleugerament. Sí.
I abans deies, els més joves de voluntaris, quina edat tenen? A partir de quina edat? De 16?
No, nosaltres, la majoria és a partir de 18,
No?
Sí, en principi han de ser majors d'edat i alguns i així.
Hem de dir que el Consorci de Salut i Social de Catalunya farà aquest divendres una jornada precisament sobre el voluntariat en la salut. Què significa per vosaltres també, no?, que el voluntariat es tracti com un element més del sistema sanitari?
Això té a veure amb tot el desenvolupament de la Carta de Voluntariat en Salut, publicada el novembre del 2019, just abans de la pandèmia, sí, on es presenta aquesta carta, no, gener del 2020, i diu que hem de començar a pensar en una humanització de l'assistència i el voluntariat com una figura clau de participació ciutadana, d'obertura dels centres sanitaris i de poder acompanyar el pacient d'una manera més individualitzada de la que es fa ara, que ja sí, es fa, però a vegades, bueno, no et pots dedicar, si ets infermera, 30-40 minuts amb cada pacient de la planta, això és impossible. Llavors, poder donar aquest servei complementari a l'equip sanitari. Per tant, què suposa? Doncs és les primeres jornades de voluntariat impulsades pel propi sector hospitalari. I per mi això sí que és un punt d'inflexió en el sector.
No?
Sí, perquè fins ara estàvem molt acostumats a que totes les jornades de voluntariat vinguessin de la mà del sector associatiu i de l'administració pensades pel sector associatiu. Però tenim molt poca jornada, però jo no en conec cap, fa 10 anys que m'hi dedico i mira que n'he buscat, jo no en conec cap que vingui del sector hospitalari. Això correspon també a tota aquesta feina que us deia de la pandèmia, no?, de quan estàvem tancats a casa, sí, i que molts coordinadors de voluntariat no podíem anar a treballar als centres, però sí que estàvem corroborant com estaven funcionant també altres hospitals de Catalunya, no?, i estàvem col·laborant. I aleshores ja vam detectar la necessitat de generar espais de treball propis des del món hospitalari i el món de la salut, de les estructures de salut, per poder plantejar estratègicament què vol dir tenir voluntaris a les nostres estructures. És a dir, la majoria, 90% de l'estudi que va fer la gent, sí, nosaltres vam fer un altre estudi, si nosaltres vam proposar un grup promotor, que nosaltres diem el grup promotor de voluntariat dintre del consorci, impulsat per mi i unes altres, un parell de companyes o tres d'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu, Hospital de Malamós, Sant Pau i Partaulí, de dir, escolta'm, estaria bé començar a generar espais de treball entre professionals del sector sanitari. Llavors vam fer un estudi, vam fer una mica de mapeig de com estava el voluntariat entre les entitats, en aquest sentit només sí, les del consorci.
Per fer com una radiografia, no?
Una radiografia només de dir, bueno, aquest sí, consorci amb els que nosaltres estem adscrits, sí, sí, que són uns 45 centres sanitaris, com teniu aquest tema? Què ha passat amb la pandèmia? On estem? Cap a on anem? Uh-huh. A què diem voluntariat? Clar, ens adonem que no hi ha un discurs comú. A vegades confonem les activitats humanitzadores amb les activitats de voluntariat, no? Els pallapupes, però els pallapupes són professionals, és un actiu... No, els gossos d'assistència, bueno, però a vegades això ho fan uns terapèutics, uh-huh, igual que la musicoteràpia. Bueno, d'entrada ens adonem que hi ha com tot un pupurri que posem voluntariat i col·laboració i barregem la solidaritat i el que volem saber és què estem parlant quan parlem de voluntariat, com estem treballant, com... Bueno, a nivell estratègic, no? Uh-huh. Per tant, ens fa molta il·lusió aquesta jornada perquè tot això es posarà sobre la taula, a veure
clar,
què passa.
Suposo que si doncs haguéssiu de fer, no?, una llista de les demandes del que és necessari abordar en el moment actual, que és el que demanaríeu.
Quins reptes tenim, no?,
quins reptes,
des del sector, no?, de salut en matèria de voluntariat.
Sí.
Això ja ens ho dirà la Meritxell Budó a la carta aquella de desplegament, no? Però ja nosaltres pensem a nivell tècnic que hi ha dos o tres coses molt concretes. La primera seria incloure això, o sigui, definir una mica de què estem parlant, incloure el tema, els programes de voluntariat dintre dels plans estratègics. És a dir, si nosaltres pensem que formem part de la humanització, sí, hem de tenir... això ha de quedar recollit d'alguna manera. A vegades, algunes vegades tenim programes de voluntariat, a d'altres no. A d'altres venen els voluntaris pel seu compte perquè els porta una entitat, però no té cap sentit.
Unificar criteris, no?
S'ha d'unificar criteris i hem de tenir un pla de treball, un full de ruta a cada centre, el que sigui.
Clar, perquè no cada centre abordi com pot,
clar,
no?, la situació.
I, per tant, definir una mica que volem que això cada centre es plantegi, sí, unilateralment i, per tant, i sota uns marcs de comú, potser uns criteris comuns que volem i que no. La professionalització dels coordinadors de voluntariat, sí, és a dir, necessitem experts en gestió de programes, que sempre diem no és només recurs humà, no, cuando vienes mañana, sinó tot el que suposa la gestió interna de tota la planificació i disseny de programes pels hospitals, més tota la gestió d'aquest recurs humà que ha de venir dintre dels programes. És propi, és extern, és mixta i gent que s'hi dediqui, no només, o sigui, per tant, s'ha de dotar de recursos, sí, econòmics i de temps i de d'hores laborals, com nosaltres tenim, per exemple, al Partaulí, que tenim la sort de ser dels centres sanitaris.
Sí, és veritat.
D'aquests, mira, de l'estudi aquest que havíem fet amb 45 hospitals, només dos tenien coordinadors de voluntariat a jornada completa, Sant Joan de Déu i nosaltres. Per tant, de moment, estem a l'avançadilla en aquest,
sí,
sentit. Vull dir, estem una mica més avançats, potser, que la resta. Però el que seria...
Aneu marcant el camí, però clar,
si volem
és necessari
una carta, si volem
doncs
que
sigui...
No, que volem, sí, implementar aquesta figura, incardinar-la en les estructures, necessitem pals de paller que puguin posar ordre a tot això.
Clar, i per integrar doncs, a tots aquests voluntaris a les estructures, no?, i tota
sota
la coordinació
criteris,
sota
dèiem,
els criteris,
no?, de garantia, no?,
també
de
suposo
qualitat,
que calen més recursos, no? sí, o un canvi també de mentalitat, com
les dues coses,
fent,
és poder pensar, fins ara el voluntariat havia estat molt associat fins i tot d'una manera molt paternalista, molt voluntariosa, el professional més voluntariós, que és treballador social i és infermer, però té dues horetes per acollir el nou que ve, i os treu dues hores de no sé què del seu dinar per acollir a l'entitat que porta voluntaris. Això s'ha de canviar. Ningú deixa dues hores per anar a posar injeccions o a treure la sang. Vull dir, si nosaltres pensem que aquesta figura, i si no, no passa
res, necessària, doncs...
és necessària per humanitzar i forma part de la participació i d'una cura més integral, nosaltres diem la cura efectiva i afectiva del pacient, si tot això ens ho creiem i és de veritat, hem de posar, però jo sempre dic, hem de dotar de pressupostos els programes de voluntariat. Els voluntaris no cobren, però tenen despeses, és a dir, generen despesa a les entitats que els acullen, no? D'assegurança, de temps, de dedicació, de formació, d'acompanyament, de supervisió. Llavors, tot això es tradueix en temps i en diners, no? I és avançant cap a aquesta cultura d'incorporació de voluntaris.
Doncs esperem, no?, que els hospitals vagin fent aquesta feina per assolir aquests objectius, per acabar. Si algú ens escolta i vol fer de voluntari al Parc Taulí,
doncs mireu, poden connectar-se a la nostra web www.taulí.cat i si baixen a baix de tot posen programa de voluntariat, voluntariat per Taulí, poden clicar allà i teniu tota la informació. Normalment full de motivacions, les formacions previstes, que la propera és el mes de juliol i les tenim per tot l'any. Vull dir que si no l'octubre, novembre fem una altra, el febrer fem una altra, vull dir que tenen temps.
Doncs moltíssimes gràcies a Oxigil per dedicar-nos també a aquest temps i per explicar-nos l'estat del voluntariat al Parc Taulí. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, adéu.